Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia d'ambient primaveral i càlid al migdia. En general dominarà el sol amb alguns intervals de núvols entre mig matí i migdia.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Què tal? Bon dia. Ahir vam conèixer la informació, el pla de desescalada d'aquest govern espanyol. Un pla de desescalada que personalment trobo més o menys intel·ligent perquè permet anar enrere i estableix un espai en què, si hi ha rebrots, el rebrot es limitarà en aquell espai que és la província. Ara bé, això implica que tot aquest sistema està governat des de Madrid i no tenint en compte les especificitats de cada territori. No només a Catalunya. Per exemple, el govern de l'Aragó ja està criticant durament aquest sistema perquè assegura que no té en compte doncs, que hi ha municipis molt poblats, com és Saragossa, com és Terol, com és Osca, però després no hi ha nuclis rurals on el coronavirus pràcticament no hi ha ni arribat, i que totes aquestes regions hauran de compartir un mateix model, i això realment és injust. El que es podria haver fet és haver deixat en mans del govern de cada comunitat autònoma la gestió de tot això, però tampoc no hauria estat garantia de l'èxit, eh? Vull dir que, no sé, jo crec que el sistema que es va presentar ahir és més o menys intel·ligent, tenint en compte això, que es deixa de banda l'estat de les autonomies per més endavant. Clar, ara la pregunta clau és com serà l'estiu després d'aquestes quatre fases de desconfinament. El que tenim clar és que l'estiu no començarà, allò, temporada d'estiu no començarà com a mínim fins a finals de juny, perquè fins a finals de juny, que és quan en teoria hauríem hagut d'acabar totes les fases, que és quan en teoria hauríem hagut d'acabar totes les fases del desconfinament, doncs fins llavors no podrà haver moviments entre províncies i per tant no podrà venir turistes de Barcelona, de Tarragona, d'altres punts de l'estat. Per tant, fins llavors no hi haurà normalitat, almenys fins llavors. I després, abans ja podran anar obrint hotels, restaurants, però només pels clients locals, i no s'ha especificat quines característiques haurà de tenir el turisme un cop es torni a la nova normalitat. Això és una pregunta que queda a l'aire i que caldrà que el govern espanyol vagi responent d'aquí a poc. Avui parlarem amb el gerent de la Unió de Turisme, de Comerciants i Turisme de Begur, perquè ens expliqui com veuen tot aquest procés, sobretot després de les declaracions d'ahir de Pedro Sánchez. Les 8 i 4 minuts, benvinguts a la Ràdio de l'Empordà.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Saludem en Gerard Escaig. Gerard, bon dia.
Bon dia, Dani.
Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia.
I Alba Legide, bon dia.
Bon dia.
5 morts i 43 confirmats amb coronavirus en 5 dies al Baix Empordà.
Aquestes xifres augmenten el nombre total de casos de la Covid-19 al Baix Empordà. Ara mateix, les xifres són 450 persones diagnosticades des de que va començar la pandèmia. Les víctimes de coronavirus també segueixen augmentant.
L'activitat de servei durant les últimes 7 setmanes a l'Hospital de Palamós ha suposat un 30% de l'activitat d'altres anys normals.
Això han estat 2.326 visites. Els casos atesos han estat de situacions d'alt risc i urgents i s'han reduït les visites per casos no urgents. L'afluència diària al servei ha estat d'una mitjana de 54 visites amb pics de fins a 91 visites.
I el que deien, bars i restaurants podran obrir les terrasses el dia 11 de maig i disposar de més taules si l'Ajuntament els dona espai.
El pla del govern espanyol estableix 4 fases de desconfinament dels locals d'hostaleria, restaurants i cafeteries, que poden obrir ja des de la fase de preparació, però únicament per fer menjar per emportar, però sense poder oferir consum al local.
I molt relacionat amb això, Begur es dona fins a l'1 de juliol per decidir si es fa o no la Fira d'Indians.
Perilla la Fira d'Indians de Begur. Eugeni Pibernat, tinent d'alcalde, ha assegurat al supermatí de Ràdio Capital que en la situació actual no se celebraria la Fira d'Indians.
Ara de seguida l'escoltarem i també parlarem amb l'Andreu Penyalbé, que és el gerent de l'Associació de Comerciants i Turistes de Begur. Els Mossos d'Esquadra detenen dues persones per robar presumptament en un habitatge de Sant Feliu de Guíxols. Això va passar divendres passat.
Una d'aquestes persones és menor d'edat, té 17 anys i l'altra en té 23. Així doncs, el que és menor d'edat ha quedat a disposició del seu representant legal després de declarar, però tan bon punt sigui requerit haurà d'anar a la Fiscalia de Menors de Girona. L'altre presumpte lladre, amb antecedents, també va quedar en llibertat, però haurà d'anar a declarar al jutjat.
Sant Feliu de Guíxols amplia fins a 1 quilòmetre la distància per passejar el gos.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols adapta la normativa local del límit per passejar el gos a la nova fase de desconfinament que ha entrat en vigor aquests últims dies.
I l'Ajuntament reparteix a domicili els aliments dels usuaris del centre de distribució d'aliments.
El repartiment d'aliments del centre de distribució d'aliments de Palafrugell s'ha hagut d'adaptar a la crisi del coronavirus per evitar aglomeracions a les portes del centre i d'aquesta manera poder mantenir la distància de seguretat.
Sandrine Bosnet, bon dia.
Bon dia.
Els premis Càlam de Torroella de Montgrí ja tenen dues guanyadores.
El veredicte s'ha donat a conèixer per internet aquest dilluns i les premiades són Sonia Coromines per la seva poesia Barqueta i Nina Busquet per la seva prosa Madame Bovary en va fer perdre el tren.
I Ajudem-nos, la campanya engegada per la Diputació de Girona per potenciar el consum local, ja té web.
Així és, la campanya Ajudem-nos, triem productes i serveis d'aquí, acaba d'estrenar el web perquè s'hi puguin adherir entitats i associacions. Recordem que el projecte ha estat creat per fer front a la situació d'aturament econòmic causada pel coronavirus i per impulsar models econòmics més sostenibles a la demarcació de Girona.
Noves morts a Catalunya registrades per les funeràries eleven la xifra global de defuncions al país a 10.073.
Fins ara s'han detectat 51.672 positius i n'hi ha més de 111.000 de possibles. Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.843 han estat ingressades de gravetat i fins diumenge es van comptabilitzar un total de 29.574 altes hospitalàries.
El president de la Generalitat, Quim Torra, qualifica el pla de desconfinament per a províncies de greu error.
A través d'una piulada a Twitter, Torra ha subratllat que la coordinació és centralització i menyspreu a tot el que ha argumentat l'executiu català, que demana un desconfinament per franges horàries i d'edat.
Albert Aparicio, bon dia.
Hola, Dani, bon dia.
Què ens espera pel que fa al temps aquestes pròximes hores?
Doncs de moment, un matí que ha començat a la comarca amb una temperatura mínima més baixa. Aquesta darrera matinada ha baixat en valors de 6 graus, per exemple, a la Bisbal d'Empordà, 8 a Castell d'Aro, 9 a Torroella de Montgrí i Palafrugell. El dia en el seu conjunt serà força assolellat, amb temperatura màxima que puja i s'enfilarà cap als 22-23 graus. Tot i així, tindrem el pas d'alguns intervals de núvols, en general poc abundants, que a estones poden esmortir una mica la llum del sol en punts de mig matí i migdia. Demà i la resta de dies esperem en general també que domini l'ambient primaveral, tot i que demà també pot quedar una mica esmortit el sol. Temperatura que seguirà pujant i a finals de setmana, com recordem, sembla que arriba l'estiu meteorològic.
Oi, que bé, quines ganes! No en tens moltes ganes, tu, o què? O ets d'aquests? No, a mi m'agrada el fred. La freda, en aquest cas.
A mi m'agrada la fred.
Ai, Albert. Molt bé, vinga, fins ara.
Fins ara.
Parlem ara, adéu. 1, 2, 3, 4. Avui escoltem la versió del tema de Foo Fighters, Times Like This, que un grapat d'artistes de la música com Chris Martin, Dua Lipa, Ellie Goulding, Bastille o el mateix Dave Grohl han realitzat el programa de la BBC Live Lounge. En pocs dies aquesta cançó benèfica suma milions de reproduccions a les plataformes de streaming. Bueno, fins aquí, que ens donarà un atac de divertiment amb això.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Diu que des del porxo...
veu un cel...
Que no te l'acabes.
Que no te l'acabes.
Que a la nit sempre surt a fumar...
Sempre surt a fumar. I pensa en nosaltres.
Pensa en nosaltres.
I que per molt lluny que estigui...
No hem de tenir por.
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 Quan s'hi hagi de ser, hi serà.
Quan s'hi hagi de ser.
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 Quan s'hi hagi de ser, hi serà.
I serà.
A tu et toca quedar-te a casa per protegir-te. A nosaltres ens toca ser-hi per explicar-t'ho. Ara i sempre, hi som. Tota la redacció de Ràdio Capital volem agrair la feina a tot el personal sanitari i de protecció civil per ser-hi sempre, però ara més que mai. Ràdio Capital, tota l'actualitat de l'Empordà, a la Ràdio de l'Empordà. Si ets de l'Empordà o coneixes la seva realitat i t'agrada el periodisme i la comunicació, suma't a la redacció de Ràdio Capital. Busquem gent per a la nostra redacció d'informatius, d'esports, de cultura, de xarxes. Col·labora amb nosaltres. Aprendràs a fer periodisme radiofònic i digital en un entorn de gent com tu, jove, amb idees i amb ganes d'explicar i fer les coses d'una manera diferent. Escriu-nos a info@radiocapital.cat i suma't a la família de Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Falten res, 20 segons per un quart de nou del matí.
Supermatí, amb Dani Cortés.
En els últims 5 dies han mort al Baix Empordà 5 persones confirmades amb coronavirus, 2 a l'Hospital de Palamós i 3 a la residència de Palafrugell-Gent Gran. A més, 43 casos diagnosticats sumen 450 en total a la comarca. Són les dades que ha fet públiques el Servei de Salut Integrat del Baix Empordà.
La situació més greu pel que fa a les defuncions es viu a la residència de Palafrugell. S'han sumat 3 nous residents morts des de dijous passat, un total de 25 en total des de que va començar la pandèmia. Però també creixen les altes, se n'han donat 11 des del dijous. Això fa que quedin 44 persones confirmades amb la malaltia i 4 esperen resultats de les proves de diagnòstic. A l'Hospital de Palamós hi han mort un total de 18 persones des de que va començar la crisi sanitària. La xifra ha crescut en 2 des d'aquest dijous. Pel que fa a l'Hospital de Palamós, també ha baixat lleugerament el número d'ingressats. N'hi ha 32, 21 confirmats i 11 pendents de resultats. Fa de 5 dies que n'eren 33. I on han pitjorat la situació són els professionals. Ara n'hi ha 6 ingressats a l'Hospital de Palamós. Tot i que hi ha 2 sanitaris menys confirmats amb la malaltia, ha crescut el número d'aïllats pendents de resultats. En són 35, 25 més que el dijous passat.
I l'activitat del servei durant les últimes 7 setmanes a l'Hospital de Palamós ha suposat un 30% de l'activitat d'altres anys. Això han estat 2.326 visites. Els casos atesos han estat de situacions del risc i urgents que... i s'han reduït les visites per casos no urgents. L'afluència diària al servei ha estat d'una mitjana de 54 visites, amb pics de fins a 91.
Una de cada 4 visites tenien relació amb Covid, aproximadament quasi 600 visites, i d'aquestes un 33% han hagut d'ingressar a l'Hospital de Palamós. El 80% d'aquests ingressos presentaven pneumònia, que és la principal complicació de la infecció per Covid. Per tal de minimitzar el risc de contagi dels pacients en el servei d'urgència, s'han treballat en 4 eixos. Primer, s'ha treballat conjuntament amb l'atenció primària, per tal que a urgències només s'hi adrecin aquells casos greus i de risc vital. Per això també han demanat a la ciutadania que davant de qualsevol dubte primer vagin al seu CAP. Conjuntament també s'ha treballat amb els serveis de l'hospital per tal de reduir al màxim el temps d'espera per l'ingrés hospitalari o l'alta segons la situació de cada pacient. Un altre d'aquests eixos, el tercer, és la divisió del servei en diferents zones en funció de si el pacient és sospitós o no de Covid i, finalment, la utilització de forma adequada dels equips de protecció individual, els EPIs, per portar per part dels professionals en aquells sospitosos de Covid que s'han d'aïllar i tot això, de fet, implica l'esforç dels professionals i també de temps en l'atenció al pacient. En aquest sentit, i per evitar el contagi tant al pacient com als familiars, no es permeten acompanyants a urgències, excepte casos excepcionals. Per tant, tothom qui entra al servei ha d'anar amb una mascareta quirúrgica.
I ara què ens espera d'ara en endavant?
Bé, el futur immediat no el coneixem realment, però ja s'estan rebent més urgències no relacionades amb la patologia Covid. Per tant, la tornada a la normalitat passa per una convivència de l'atenció sanitària a pacients de Covid i també pacients d'altres patologies. És per això que es mantindran els dos circuits diferenciats, l'ús dels EPIs per part del professional, tot i que alenteixi l'atenció a cada persona usuària, i també l'ús de mascaretes per tothom qui visiti urgències.
Les 8 i 19 minuts, bars i restaurants podran obrir les terrasses el dia 11 de maig i disposar de més taules si l'Ajuntament els dona espai a l'Alejide.
El pla del govern espanyol estableix 4 fases de desconfinament dels locals d'hostaleria, restaurants i cafeteries, que poden obrir ja des de la fase de preparació, però únicament per fer menjar per emportar, però sense poder oferir consum al local. La fase 1 permetrà obrir les terrasses al 30% i caldrà esperar a la fase 2, prevista pel 25 de maig, per obrir els locals interiors. Quan ho facin, hauran de mantenir igualment una separació de clients per taules i limitar l'aforament a un terç. A més, no es podrà consumir dret, perquè el pla estableix que caldrà estar assegut a una taula o bé adquirir productes per emportar. La fase 3 permetrà, finalment, utilitzar la meitat de l'aforament interior, tot mantenint igualment la separació entre clients. A les terrasses, la limitació també és del 50% i les discoteques i bars podran obrir amb un màxim d'un terç de l'aforament. Pel que fa als hotels i allotjaments turístics, ara tancats, només podran obrir a partir de la fase 1 i sense utilitzar les zones comunes i amb restriccions. A la fase 2 podran obrir zones comunes sempre que limitin a un terç de l'aforament. I a la fase 3 podran obrir les zones comunes limitant-les a la meitat de l'aforament.
D'aquí a poca estona, aquí al Supermatí, parlarem amb Andreu Penyalbé, que és gerent de l'Associació de Comerciants i Turistes de Begur, amb qui també parlarem del fet que l'Ajuntament de Begur i els organitzadors de la Fira d'Indians es donen fins a l'1 de juliol per decidir si es podrà fer l'edició d'enguany, que està programada pel 4, 5 i 6 de setembre.
La crisi del coronavirus ha posat en perill aquesta tradicional festa al municipi Baix Empordanès. Ho ha explicat el primer tinent d'alcalde, Eugeni Pibernat, en una entrevista al Supermatí de Ràdio Capital aquest mateix dimarts. Pibernat ha assegurat que en les condicions d'ara ha de dir que no es podria fer.
Seria fer un pronòstic. No m'agrada fer pronòstics. En aquest moment, evidentment, doncs, amb la situació actual, hauria de dir que no es podrà fer.
I donada la importància de la fira tant per Begur com per la comarca, prefereixen no prendre decisions encara.
Prendre decisions per algo que no té que passar fins al mes de setembre, doncs crec que seria doncs un pèl agosarat. Llavors, doncs, el que hem decidit des del govern és que en aquest moment esperarem una miqueta més endavant a veure realment quin és aquest pla de desescalada que es tenen que fer arribar, que es veu que el govern central hi està treballant.
Aquesta data que Pibernat comenta a Ràdio Capital de l'Empordà seria l'1 de juliol, el moment en el qual encara creuen que és possible organitzar la Fira d'Indians.
Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres a la tarda dues persones per robar presumptament en un habitatge de Sant Feliu de Guíxols, segons informen diversos mitjans. Una d'aquestes persones és menor d'edat, té 17 anys, i l'altra 23.
Així doncs, el que és menor ha quedat a disposició del seu representant legal després de declarar, però tan bon punt sigui requerit, haurà de presentar-se a la Fiscalia de Menors de Girona. L'altre presumpte lladre, amb antecedents, també va quedar en llibertat i haurà d'anar a declarar al jutjat. Va ser un veí que va alertar els Mossos, que havia vist com els dos joves van saltar una tanca, presumptament, i com havien forçat una porta per poder entrar al domicili. Els Mossos d'Esquadra van poder localitzar els dos suposats joves al carrer Bateries del municipi.
Amb la nova fase del desconfinament, de moment encara no hi som, però vaja, anem fent passos petits, a poc a poc, en aquesta lluita contra el coronavirus, ara que es permet als nens i nenes poder sortir al carrer. Des de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols han adaptat la normativa que limitava la distància per poder passejar el gos.
El van prohibir a passejar el gos a una distància superior de 200 metres des del lloc de residència. Ara, amb l'entrada en vigor de la normativa que permet als majors de 14 anys sortir a passejar o realitzar tasques de primera necessitat, com anar a comprar aliments, l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols ha decidit adaptar la normativa. I així ho ha explicat Carles Motes, el batlle de Sant Feliu, a Ràdio Sant Feliu.
Que és una evolució, a mesura que vagin sortint la normativa, doncs, que irem adaptant a mesura que ens vagi arribant doncs, les instruccions dels altres departaments, del Departament de Sanitat o de l'Interior, o de Protecció Civil en aquests casos, i anirem adaptant-ho. De moment, la normativa dels 200 metres de casa s'amplia fins al quilòmetre.
Tot i això, des del consistori segueixen recordant que s'han de respectar les normes de seguretat mentre es passegi amb els nens o se surti amb el gos.
Des de fa una setmana, el repartiment d'aliments al centre de distribució d'aliments de Palafrugell es fa a domicili. El servei s'ha hagut de readaptar el seu sistema de funcionament durant la pandèmia.
L'objectiu d'aquest canvi coordinat a través de l'àrea de benestar socials de l'Ajuntament és a causa d'una qüestió de protecció de la salut de les persones, ja que en els últims dies s'acumulava molta gent a la porta de la del local i era difícil mantenir les distàncies de seguretat. Càritas prepara els lots que s'han de repartir i la policia local, conjuntament amb Creu Roja, Protecció Civil i els agents cívics, en fan el repartiment domicili per domicili. D'aquesta manera esperen arribar a tots els usuaris del servei. Aquest funcionament es mantindrà mentre duri l'estat d'alarma sanitària, per tal de protegir espais comuns, així com els usuaris del centre.
Ja sabem el nom de les dues guanyadores dels Premis Càlam de Torroella de Montgrí. Sandrín.
Sí, el Premi de Poesia ha estat atorgat a Sonia Corromines Cortals per la seva poesia Barqueta i el de prosa a Nina Busquets Figueres per Madame Bovary em va fer perdre el tren. Aquest any, davant la impossibilitat de reunió pública, el veredicte s'ha donat a conèixer per internet i no s'ha pogut fer el 23 d'abril com era previst, sinó dilluns 25. El jurat era format per Susana Bautista, Teresa Calabús, Rosa Pou, David Casadella i Joan Sorroca, a qui l'Ajuntament ha volgut enviar un fort agraïment per la seva feina en aquesta edició tan especial. Es poden llegir les obres www.agendatorroella.com.
La campanya Ajudem-nos per potenciar el consum local ja té web i més de 30 associacions s'hi han adherit.
Sí, per fer front a la situació d'aturament econòmic causada pel coronavirus, la Diputació de Girona va posar en marxa fa uns dies la campanya Ajudem-nos, triem productes i serveis d'aquí i acaba d'estrenar el web perquè s'hi puguin adherir entitats i associacions. L'objectiu és que empreses, entitats públiques, escoles, famílies i consumidors s'impliquin i s'ajudin mútuament per canviar el model econòmic i de consum actual cap a una economia nova i vinculada al territori.
Quantes entitats o associacions s'hi han sumat?
En aquests moments ja s'hi han adherit més de 30 entitats, associacions i gremis professionals de diversos sectors, com també els cuiners Joan Roca i Pep Noguer. Aquests últims són els protagonistes del vídeo de presentació que es pot veure al web. Per tant, els productors, empresaris i comerciants que ho desitgin trobaran al web un enllaç per sumar-s'hi i descobrir les accions que s'estan portant a terme per encaminar-se a models econòmics més sostenibles i competitius. La Diputació fa una crida a tots els sectors implicats perquè se sumin a aquest projecte i transmetin aquest missatge mitjançant els seus canals de comunicació.
Tres minuts i arribarem a 8:45 del matí. Avui el comentari d'aquest supermatí de Ràdio Capital ens envia l'escriptor Adrià Pujol.
Bon dia, què tal, estimats oients de Ràdio Capital? Avui el comentari és relacionat amb, bueno, una mica amb lo de sempre, amb lo de sempre d'aquestes últimes 7 setmanes, que és el confinament. Però té a veure el comentari amb una cosa que no ha passat precisament al país, no ha passat a l'Empordà, a l'Alt, al Baix, no ha passat a casa nostra, ha passat a Barcelona. Jo suposo que ho heu vist el diumenge passat, hi va haver el primer dia que es podia sortir amb el criaturam i es van veure escenes, tot i que poques i es van repetir molt, però es van veure escenes de molta gent amunt i avall amb criatures, tots allà apretats, no respectant la distància de seguretat, i fins i tot semblava un dia normal, vaja, un dia normal. I arran d'això va venir la conseqüent escaldada de molta gent nerviosa, molta gent criticant-ho, tothom dient que això era una inconsciència i que gràcies a aquests esvalotats, doncs, que hi hauria un rebrot espectacular i que no estaven fent cap favor a la gent que sí que ens portem bé. Clar, sí, es van veure 4 imatges terrorífiques, però 4? Què vull dir amb això? Que és estrany, costa molt fer-se una opinió aquests dies sobre què està bé o què està malament, però el que sí que és força clar és que portem tants dies tancats o tants dies anant al revés del que seria normal, que ens estem acostumant massa a mirar què fa el veí i a criticar-ho. És a dir, ens estem tornant una mica bojos, no? Tothom té raó, tothom té molt clar què s'ha de fer i aviat tothom serà una raó amb potes, no? Serà una mena de cosa isolada, d'illa, en on hi ha un discurs, cada persona, i com que no hi ha cap jutge per contradir-lo, doncs aquella persona té la raó. Jo ja estic fent una mica el mateix i no voldria caure, i només dic que vist el que va passar diumenge, vist els que es van portar malament, vist els que es van enfadar i vist que encara cueja i que som dimarts, a mi se m'acut que més que mirar què fa el veí, una vegada més provem de portar-nos bé tots plegats, que no és tan difícil, que les normes i les consignes són força clares i es poden comptar amb els dits d'una mà, i que no s'hi pot ser dos cops, amics i amigues, no, aquí no s'hi pot ser dos cops. Bé, que vagi bé el dia i salut, salut per tothom.
Adéu. Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Quan són dos quarts de nou del matí, el que us explicàvem, eh? Aquest pla desconfinament del govern espanyol que preveu ja posar calendari a la reobertura de bars, restaurants i hotels. I també comerços. De fet, els comerços, en teoria, podrien reobrir-se en aquesta primera fase a partir de l'11 de maig, sempre amb mesures de seguretat estrictes. També podríem tenir terrasses obertes amb un 30% de capacitat i hotels i allotjaments turístics excloent zones comunes, però només pels clients locals, només pels clients de cada demarcació, en aquest cas a casa nostra, doncs només per clients de la demarcació de Girona, perquè no serà fins a finals de juny que es permetrà la mobilitat entre províncies. Avui en parlem amb l'Andreu Panyalbé, que és el gerent de l'Associació de Comerç i Turisme de Begur. Senyor Panyalbé, bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Veieu lògic o factible aquest pla?
Bé, és difícil valorar-ho ara en aquests moments, que tot és tan recent. Entenem que aquest pla d'escalada, pues, evidentment, pot tenir moltes modificacions fins que s'acabi posant en marxa totes aquestes fases. Evidentment, està generant molts dubtes el tema de la província, però el que sí que està clar és que, bueno, evidentment, ens haurem d'adaptar al que ens vagin ordenant en cada moment, com ha passat des de que va començar l'estat d'alarma el 14 de març fins al dia d'avui. És a dir, vivim amb una incertesa absoluta i diària. Vosaltres ho veieu amb la vostra, amb la vostra professió, i nosaltres ho veiem dia a dia, i amb la qual cosa ara estem a l'espera de que surti tota la normativa d'això que ahir el president Sánchez va anunciar, i a partir d'aquí començar a valorar. Però bé,
clar,
en un primer moment sembla complicat el tema de les províncies, sembla complicat.
Clar, és a dir, els bars, restaurants, comerços, aviat, d'aquí dues setmanes, podrien començar a obrir, però clar, moltes restriccions. Els comerços de Begur estan preparats per aquestes restriccions d'espai i de persones dins i de separació que ha d'haver entre les persones i entre els clients?
Bé, Dani, a mi m'agradaria, en primer lloc, jo crec que el que hem de tenir en compte és que nosaltres som una associació que actualment tenim uns 140 associats, i dins d'aquests 140 associats, evidentment, es viuen realitats diferents. Tenim bars, tenim restaurants, tenim hotels, tenim càmpings, tenim perruqueries, tenim botigues, tenim APIs, tenim agències de lloguer, tenim industrials. Evidentment, el que caracteritza en general a tots els nostres associats i a tots els nostres negocis d'aquí de Begur és que són negocis petits, amb la qual cosa, evidentment, ja partim de la base que aquestes restriccions generaran moltes dificultats en els nostres associats, d'espai, de compliment de normatives i, evidentment, del que considerem més important, que és el poder rentabilitzar el negoci, perquè al final es tracta de que sí, volem obrir, però com hem d'obrir el nostre negoci, quines mesures de prevenció tinc que prendre, quines responsabilitats tinc, i al final em serà rentable o no. I en aquest punt jo crec que és el punt important amb el que estem.
Clar, i creieu que serà rentable per la majoria dels associats tornar a obrir amb aquestes condicions?
Serà molt complicat, perquè a tot això que et comentava de les restriccions, evidentment no podem perdre la vista que hem perdut una Setmana Santa, que és una Setmana Santa en la qual els nostres associats feien una part important de la seva facturació. Començarem l'estiu i no sabem com el començarem, però el que sí que tenim clar és que no tindrem estrangers. amb la qual cosa el turisme estranger a Begur és molt important, és una part molt important. Evidentment, el turisme de Barcelona és molt important i de moment tampoc el tindrem. I evidentment, si això li afegeixen les restriccions que hem parlat i aquestes reduccions d'aforament, doncs entenem que serà molt complicat, molt complicat, i creiem que hi haurà molts negocis que no podran obrir o que no els hi serà rentable obrir el seu negoci.
En tota la temporada o en aquesta fase de transició?
A veure, nosaltres la temporada, Dani, en tota la temporada és que nosaltres el que preveiem és que una vegada passi el mes d'agost, per dir-ho d'alguna manera, 15 d'agost, a partir d'aquí, la temporada, normalment ja amb circumstàncies normals, les circumstàncies normals que teníem ja començava a anar de baixada. Però és que, evidentment, aquest any, això que estan dient de la nova normalitat, jo crec que no hi ha res normal. És a dir, no hi haurà una nova normalitat. Tot és excepcional i no hi ha res normal. Amb la qual cosa, tota la temporada és que no tindrem temps de fer temporada. És a dir, ens podem trobar que el 15 d'agost no hagi pogut venir pràcticament ningú a Begur, amb la qual cosa això dificultarà molt la temporada d'aquest estiu.
I això pot fer que molts hotels, bars, restaurants, comerços desapareguin?
Home, a veure, jo no sé si molts o pocs. El que sí que tenim clar és que bueno, ja hi ha hagut negocis que s'han plantejat tancar el seu negoci, o més aviat tancar, no obrir, i evidentment entenem que hi haurà un percentatge important dels negocis de Begur que no tornaran a obrir. Això, bueno, no sé si és molt agosarat fer aquesta predicció, però entenc que sí.
Però tenim això, una xifra del percentatge dels que estan en situació més greu?
No hem tastat, però jo estic segur que un 25, un 30% no seria molt agosarat dir que ens podem trobar.
Déu-n'hi-do. Clar, per fer front a això, més enllà d'esperar que la pandèmia remeti, què es pot fer?
Home, nosaltres el primer que hem fet des de que es va decretar l'estat d'alarma ha sigut, nosaltres des del primer moment hem començat a treballar amb els nostres associats per un costat, a veure quines són les ajudes que nosaltres podíem demanar. Com vosaltres sabeu, per part del govern central s'han anat establint una sèrie d'ajudes. Hem tingut el tema dels ERTOs, hem tingut el tema de les prestacions extraordinàries per cessament d'activitat. Hi ha hagut una sèrie d'ajudes també per la Generalitat que han sigut totalment insuficients, i evidentment nosaltres el que hem fet ha sigut reclamar al govern municipal una sèrie d'ajudes des del primer moment. Hi ha dues coses, i és que davant d'una situació d'ingrés zero, evidentment no podem pagar, i quan no podem pagar diem les ajudes han d'anar encaminades en aquest sentit. Què ens hem trobat? Que els ajuntaments estan aprovant ajudes o estan aprovant mesures que es basen en fraccionar i ajornar pagaments, fer parts proporcionals, i això és el que nosaltres hem comunicat en el nostre consistori en més d'una ocasió, de que tenim unes mesures molt concretes. De fet, amb l'aprovació que va haver el 31 de març per part de l'Ajuntament, vam contestar amb una petició de mesures molt concretes, amb les quals demanàvem doncs, una subvenció d'un import de 2.500 euros per totes aquelles activitats econòmiques amb llicència en vigor a l'Ajuntament de Begur. Demanàvem una condonació del 100% del pagament de l'IBI per a aquells propietaris de locals que arribessin a acords amb els nostres associats, arrendataris dels mateixos. Demanàvem condonació del 100% de la taxa d'ocupació de via pública i de la taxa d'escombraries, que ahir em sembla que vau parlar amb el regidor, amb el senyor Pibernat, respecte al tema de la condonació de la taxa de l'ús de les platges. És a dir, anàvem en aquest sentit la nostra petició. També hem demanat que es condoni la part proporcional de l'impost d'activitats econòmiques. Hem demanat a l'Ajuntament que parli amb la concessionària dels pàrquings de Begur per tal d'establir una condonació de tarifes d'aparcament durant el termini que resta de l'exercici 2020, perquè creiem que és important que els pocs turistes que tinguem vulguin venir a Begur i puguin venir a consumir en els nostres comerços, bars, restaurants, etc. Hem demanat que obrin algun tipus de línia de subvencions per reactivació, per recuperació. A veure, hem de pensar que els nostres associats hauran de fer front no només a que han tingut una minora amb la seva facturació fins al dia d'avui, sinó que, a més, hauran d'assolir noves despeses per adaptar-se a les noves mesures de prevenció i, a més, evidentment, la facturació serà molt minsa. De qual cosa, totes aquestes mesures creiem que és el que pot ajudar, a part d'això que tu estàs dient del tema de la pandèmia, hem de buscar per aquí, perquè l'objectiu d'aquesta temporada ha de ser que la gent no hagi de tancar el seu negoci. Aquest ha de ser l'objectiu.
Clar. Estava parlant de les necessitats o les mesures que demaneu a l'Ajuntament. Clar, des d'altres institucions, l'Ajuntament té prou capacitat per ajudar-vos? Caldria també la col·laboració del govern estatal, de la Generalitat?
Evidentment, Dani, els ajuntaments fan el que poden fer, i nosaltres això ho entenem, però també, evidentment, jo crec que aquí hi ha d'haver una intervenció per part del govern autonòmic, hi ha d'haver una intervenció per part del govern central, que, de fet, ja em consta que alguna cosa tenen previst fer, perquè puguin donar una mica de via lliure als ajuntaments. Pensem que el nostre ajuntament té un superàvit important i creiem que és un moment que, amb les circumstàncies amb les quals ens trobem, probablement alguna part s'hagi de fer ús per poder afrontar aquestes mesures econòmiques que estem demanant.
Després, també hi ha hagut l'aprovació de tots els crèdits ICO. Amb condicions en teoria avantatjoses, però molts autònoms i comerços es queixen que aquests crèdits no estan arribant finalment doncs, al seu usuari final. Això és així? Han anat bé, sí, aquests crèdits?
Jo t'explico, Dani, una mica el coneixement i l'experiència que jo tinc de tot això i el que he anat tastant amb els nostres associats. Al final, aquí, entitats com el Banc de Sabadell, CaixaBank, BBVA, Santander, o sigui, pràcticament amb totes les que parles, han anat patint diferents fases. Jo crec que des del dia que es van aprovar les primeres línies ICO fins al dia d'avui, la cosa ha anat evolucionant. Vam tenir una experiència prou negativa amb la primera concessió, perquè, evidentment, hem de perdre de vista que les entitats bancàries són entitats privades que intenten fer negoci. Amb la qual cosa, aquí, ja partint d'aquesta base, sí que és veritat que no es va fer un bon tractament o una bona concessió d'aquestes línies en un primer moment. Després, arrel de moltes queixes per part d'organitzacions, patronal, etc., va arribar en el govern i sembla ser que ara tot això s'ha corregit una mica. Però hi ha, jo et diria que tres o quatre coses bàsiques que estan funcionant malament. Primer, hi ha molta lentitud amb la concessió dels crèdits. Segon, es demana en els empresaris, autònoms, pimes, se'ls demana una documentació tan feixuga que tot s'eternitza. Després, hi ha una demora amb la concessió, perquè, a més, d'aquests ICOs hi ha un 80% que va avalat per l'ICO, i llavors aquí tot ha de passar al filtre d'ICO. I finalment, que això ens ho han expressat molts associats, hi ha una demora important amb l'abonament d'aquests ICOs. Amb la qual cosa, que s'està trobant l'empresari, s'està trobant, o el comerciant, s'està trobant amb que no li arriben els diners. I, evidentment, les factures s'han de pagar, els lloguers s'han de pagar, i evidentment, hi ha tota una sèrie de despeses que s'han d'afrontar. I aquí estem tenint una dificultat important.
Val, per tant, clar, és això, anar endarrerint l'arribada de diners i, mentrestant, tenim problemes per fer front a les despeses diàries.
Efectivament, Dani, si al final aquesta crisi el que demanda, número 1, és que arribin els diners ràpids on han d'arribar. És la demanda que està fent tothom que estem amb aquesta professió. És a dir, al final, la clau de l'èxit en aquest moment rau ja en això. Si heu anat seguint, estem amb el tema de la Unió Europea, amb el tema de la Unió Europea cap al nostre govern central, del govern central cap al govern autonòmic i del govern autonòmic cap al govern municipal. I això acaba baixant privat, que són les empreses, el petit el petit empresari, el petit autònom, que doncs, ha hagut de fer expedients de regulació als que tenien treballadors, estan intentant negociar amb els propietaris de locals el tema de moratòries o moratòries d'ajornaments de pagament de lloguers. Evidentment, tot és molt complicat. Ara entenem que si tot això a partir del dia 4 hi ha negocis que comencen a iniciar la seva activitat, doncs és probable que puguem tenir una mica d'oxigen. Però, evidentment, davant de totes aquestes circumstàncies, les previsions no són massa bones.
No, tu anava a dir, la imatge que estàs dibuixant és bastant pessimista.
Bueno, jo no m'agradaria ser pessimista, Dani. Jo crec que més aviat sóc realista. És a dir, estic parlant des d'un punt de vista realista. M'agradaria ser molt més optimista, però te parlo des d'un punt de vista realista. La realitat és la que us he exposat i la realitat que estan visquent els empresaris és la que hem parlat. A partir d'aquí, evidentment, creiem que amb la mesura que vagin arribant totes aquestes mesures que crec que s'estan demanant i que mica en mica s'han d'anar posant en marxa, evidentment, probablement podem parlar d'un optimisme millor. Però ara mateix, Dani, m'està greu, eh? No vull donar des del punt de vista de la nostra associació un pessimisme absolut, però sí que m'agradaria que tinguem clar la situació real amb la que ens estem trobant.
Ho veurem aviam si aquestes previsions pessimistes es compleixen o no. Andreu Peñalver, gerent de l'Associació de Comerciants i Turisme de Begur, moltes gràcies per passar avui pel Supermatí.
Molt bé, gràcies, Dani. Gràcies a vosaltres, bon dia.
Tenim alguna notícia més, abans però marxem res. Mig minut a la publicitat amb algunes recomanacions per fer front a aquesta crisi del coronavirus i de seguida tornem.
Mesures de prevenció per evitar la propagació del coronavirus SARS-CoV-2.
Consells per a persones que estan en aïllament domiciliari. Utilitza i manté els elements de casa per separat. Posa't la mascareta si has de tenir un contacte amb altres persones. Ventila l'espai un mínim de 10 minuts 3 cops al dia.
Aturar l'expansió del coronavirus és responsabilitat de tots. Si us plau, feu cas a aquests consells i quedeu-vos a casa. És un missatge de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de Ràdio Capital de l'Empordà.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Estem escoltant el cor Anselm Viola cantant el Boig per tu des de casa, és a dir, cadascú des de casa seva. És un dels vídeos que formen part de la iniciativa Cançons per la gent gran que ha fet l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà i que està sent tot un èxit perquè ja hi ha més de 40 vídeos, Sandrín.
Exacte, per fer-la més amena i suavitzar la situació d'aïllament en què es troba la gent gran que no pot rebre visites de les seves famílies, el geriàtrics Ollo Feliu de la Bisbal va engegar fa un parell de setmanes el projecte Cançons per la gent gran en col·laboració amb músics bisbalencs. Concretament van estar gravant vídeos amb cançons diverses perquè els residents els puguin escoltar. Un cop posat en marxa el projecte, músics amateurs i professionals d'arreu s'hi van afegir i en ni tan sols una quinzena de dies ja s'han recollit una quarantena de vídeos. Entre molt d'altres trobem noms a un grup tan diversos com ara la principal de la Bisbal, Josep Tió de Sopa de Cabra, Marina Gil, la Salseta del Poble Sec, les Vox, Jordi Gasul o Palamós Gotsper Schoir.
Gospel Choir, escoltem el que feien, o l'obra que feia la principal de la Bisbal, que cantava La Santa Espina. Escoltem-los.
Arran l'afectació pel coronavirus, hem de restar a casa.
Des de la principal de la Bisbal, ens sumem a la iniciativa Hashtag Ens Quedem a Casa i volem amenitzar-vos aquest confinament amb un vídeo molt especial.
Així mateix, ens adherim a la campanya Hashtag La Cultura No Es Suspèn, Es Prorroga.
Vinga, som-hi.
Perquè tant programadors musicals
com responsables de les administracions públiques es comprometin a reprogramar tots aquells esdeveniments culturals ja previstos.
Aprofitem per donar el nostre suport a tots els professionals que treballen incansablement per fer front a aquesta pandèmia. Moltes gràcies.
Bé, la principal de la Bisbal, que és una dels grups o artistes que han fet aquesta quarantena de vídeos per la gent gran, per la residència Zoe Lofaliu. Els residents com poden veure els vídeos o escoltar-los?
Els vídeos es projecten en una gran pantalla del geriàtric, però també hi ha alguns residents que els poden mirar i escoltar amb tauletes. A més, la porta està oberta a que aquest catàleg de vídeos pugui ser traslladat també a altres residències o fins i tot a llars privades.
De seguida tornem.
Mesures de prevenció per evitar la propagació del coronavirus SARS-CoV-2.
Cal protegir la gent gran i les persones amb malalties cròniques i evitar les visites als centres residencials. Es recomana que tothom que presenti símptomes respiratoris i o febre romangui a casa sense acudir al lloc de treball i limiti la seva vida social.
Aturar l'expansió del coronavirus és responsabilitat de tots. Si us plau, feu cas a aquests consells i quedeu-vos a casa. És un missatge de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de Ràdio Capital de l'Empordà.
A tu et toca quedar-te a casa per protegir-te. A nosaltres ens toca ser-hi per explicar-t'ho.
S'ha decidit que s'habilitarà una partida que serà proporcional a la durada del període de confinament.
Perfecte, el document està pensat per facilitar als ciutadans el compliment de les mesures de seguretat i la feina dels Mossos.
La majoria de la flota pesquera de Palamós ha decidit no treballar mentre durin les mesures de confinament.
Exacte, els municipals van denunciar els quatre joves per saltar-se el confinament. El Reial Decret no
es permet. L'alcalde explicava que el consistori està realitzant un acompanyament de les mesures socials per,
segons l'últim balanç del Ministeri de Sanitat, 2.355 persones es troben a les unitats.
Ara i sempre hi som. Ràdio Capital. Tota l'actualitat de l'Empordà. A la Ràdio de l'Empordà.
Vuit minuts i arribarem a les 9. Farem el supermatí, com cada dimecres, amb la Teresa Calabús, de la llibreria El Cogut de Torroella. Teresa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estem?
Bé, bé, avui intuint una primavera real.
Ai, sí.
Una primavera que serà certa, que ja en teníem ganes, eh? Allò de preparar-nos a pel migdia a sortir. Com esteu?
Bueno, mira, anar fent. Aviam, sí, ara veiem la llum al final del túnel, però veiem que el túnel està molt lluny, molt lluny, molt lluny, molt lluny, d'aquí 2 mesos.
Sí, sí, i complicat, eh? Carregat d'obstacles, no?
Sí, sí, sí.
Més
sí,
que
sí.
Lluny, carregat d'obstacles. Nous hàbits, nous comportaments, i el pitjor de tot, haver de vigilar el nostre veí, bueno, vigilar en aquest, diguem-ho, sense malícia, eh? Però vull dir, sobretot protegim-nos a nosaltres i fer el que creiem que hem de fer segons el nostre sentit comú, però vull dir, intentar no relaxar-nos massa tampoc i no fer el boig. Eh?
Sí,
serà
sí.
Difícil, perquè clar, amb l'il·lusió de fer les coses una mica allò ja amb alegria, doncs igual ens despistem, però bueno, intentarem...
A veure,
no,
els comerços a partir d'aquí 2 setmanes podreu començar a obrir, però amb cita prèvia, això, no sé si té gaire sentit en una llibreria, cita prèvia...
No ho sé, la veritat és que nosaltres estàvem amb una llista de productes de primera necessitat que es va introduir el 14 d'abril en el BOE, i articles de papereria i llibreria estaven ja en aquella llista. Semblava, és que ja les informacions són molt contradictòries. Clar. i al final, mira, torno tot el que he dit abans, hem d'actuar segons el sentit comú.
Sí.
Nosaltres de moment ja hem encarregat pantalles d'aquestes de metacrilat per tapar la distància entre el que despatxa i el que compra. Intentarem allò marcar que la gent és una botiga de gran, vull dir que se mantingui la distància, i llavors l'article que toqui no així, hi ha guants com els de les xutxes, que ja n'hem comprat, i bé, i no sé, totes aquestes mesures. Jo crec que, mira, dependrà més de com actua el comerciant i com intenta ser allò sanitàriament perfecte, més que no pas la manera en què s'obri, saps? Vull dir...
Sí. Bueno, ho anirem veient.
Sí, exacte.
Perquè ara mateix és tot una incògnita. Escolta, hem de parlar de llibres, d'alguna novetat.
Va. Us parlaré del llibre que estic llegint ara.
Vinga.
Que la veritat és que m'està deixant, al·lucinada és poc, perquè l'autora ens l'havia recomanat una clienta que l'havia llegit en edició anglesa. Hem esperat que estigui traduït en espanyol, perquè en català encara no ho està. Esperem que aviat algun editorial detecti aquesta autora turca. Ella es diu Elif Shafak, S-H-A-F-A-K, Shafak, i el llibre que estic llegint ara, que tinc a les mans, es diu Mis últimos 10 minutos y 38 segundos en este extraño mundo. Bé, ara que estem amb una pandèmia, potser us farà una mica d'angoixa el que us diré, però en la contraportada del llibre diuen que el cervell es manté viu 10 minuts després de que el cor deixi de bellugar,
de
bategar. Diu, durant aquest temps, mentre el cos de la protagonista d'aquest llibre la troben en un contenidor d'Estambul, és una prostituta, i la troben en allà, durant aquests 10 minuts, minuts a minuts, li entra un record diferent. La seva infantesa, quan va néixer amb el seu pare i dos mares, era una família musulmana, les primeres amistats, com va conèixer el seu primer amiguet, que era fill de la farmacèutica, una dona molt mal vista perquè practicava una medicina que no era la convencional del país, una altra prostituta que se la troba amb una primera redada a Estambul i coincideixen a la presó, i aquests 10 minuts, que són els capítols que irem llegint, són evidentment és una mort anunciada, sabem que és un cadàver, però el seu cervell durant aquests 10 minuts va recordant 10 records, i així coneixem la Leila d'una manera poètica, preciosa, un llibre dur també, com el que viuen aquestes dones, i molt bonic, molt bonic, la veritat.
Home, és dur, no? Sí que és dur. Home,
sí,
saps com acaba.
Posa, ja saps com acaba, clar, és que aquests llibres és com, no sé, tantes vegades com la gent romàntica es mira Titanic o es mira Romeo i Julieta i aquestes històries, sempre pensen a veure si aquesta vegada acaba diferent. No és que se la tornin a mirar perquè ja saben com acaba, i llavors és que cada vegada es pensen que acabarà.
Tens aquella esperança, però no.
Bé, no sé si tenim temps de que us llegeixi un bocí.
Sí.
És el meu castellà, m'hagueu de disculpar, però espero que la bellesa de la literatura d'aquesta dona, de l'Elif Shafak, us quedi a la memòria.
Uh-huh.
Parla d'una amiga de la Leila, en aquest cas, i diu: Yamila nació en Somalia, hija de un musulmán y una cristiana. En sus primeros años gozó de una feliz libertad de la que solo cobraría conciencia mucho después de haberlos dejado atrás. Su madre le había dicho una vez que la infancia era una enorme ola azul que nos aupaba y nos arrastraba, y que cuando creíamos que duraría para siempre, se desvanecía sin más. Era imposible correr tras ella o conseguir que regresara. No obstante, antes de desaparecer, dejaba un regalo en la orilla, una caracola que atesoraba todos los sonidos de la niñez. Y aún hoy, si cerraba los ojos y aguzaba el oído, y amiga todavía los captaba, las carcajadas de sus hermanos y hermanas menores, las palabras cariñosas de su padre cuando rompía el ayuno comiendo unos cuantos dátiles, la voz de su madre cantando mientras preparaba la comida, el crepitar de la lumbre al anochecer, el susurro de la acacia que crecía junto a la casa. Aquest és un paràgraf petit, simplement del record d'una de les amigues de la Leila, que és amb la que coincideix en una redada de la policia i coincideixen a la presó, quan ja practiquen la prostitució totes dues.
Molt bé, doncs, Teresa, ànims i seguim parlant la setmana que ve, que seguirem confinats, però encara amb la llum una mica més a prop.
Exacte, sí, la primavera més calorosa.
A gaudir d'aquest bon temps que ens fa, vinga.
Igualment,
adéu,
bon dia a tots.
Adéu, nosaltres anem acabant el programa i ho farem fent un últim repàs a la previsió del temps. Comencem el repàs, Dani, com deies?
Sí, espera.
Espera, no corris, que et dono pas un segon, que teníem la sintonia molt alta.
Perdona, Dani.
Escolta, Albert, ja veus que sí. Hi ha molta gent amb moltes ganes de bones notícies meteorològiques. Ara ens ho deia la Teresa, amb ganes de primavera.
Què? Doncs primavera en tenim. De fet, ja aquests dies ja ha sigut de primavera. Sí que és cert que hem tingut, i encara seguirem tenint, estones, alguns intervals de núvols. És a dir, el cel ras blau no és que el tinguem, però tampoc és típic de la primavera, el cel ras. Alguns nuvolets, poc importants, no s'esperen precipitacions, i temperatura que va pujant. Per tant, bona notícia, la posem en el curt termini, la temperatura va pujant, ambient en general força assolellat, malgrat aquests petits núvols que puguin quedar. I, com dèiem, l'estiu sembla que vol treure una mica el nas amb l'inici del mes de maig, sobretot finals, principis de la setmana que ve.
A veure què, perquè d'aquí 15 dies, més de 15 dies, però d'aquí dues setmanes, les terrasses poden començar a obrir. Veurem si farà temps.
Veurem si l'ambient acompanya, de moment sembla que sí.
Molt bé, doncs Albert, fins demà.
Fins demà, adéu.
El Supermatí acaba aquí, però la informació no s'acaba aquí. La podeu seguir trobant a la nostra pàgina web radiocapital.cat. Que tingueu molt...